amb Ignasi Miranda.
Minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i del Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de l'Europa de l'esperança, que es redefineix en el 60è aniversari del Tractat de Roma. La data històrica és demà. Però des d'avui, els caps d'estat o de govern de la Unió són a la capital italiana, on han tingut aquesta tarda una trobada amb el papa Francesc. L'han visitat al Vaticà en un fet sense precedents, emmarcat avui en la commemoració d'aquest aniversari del tractat que és l'embrió de l'actual realitat política, econòmica i social comuna. Francesc ha tornat a demanar als líders europeus que posin la persona en el centre. Moltes coses podem recuperar del que ha dit el Sant Pare. Per exemple, el pontífex ha comentat aquesta tarda que tornar a Europa per celebrar els 60 anys de la Unió no pot quedar-se en el record, sinó que, sobretot, ha de ser un acte present per afrontar el futur, identificant els desafiaments del passat per afrontar els d'avui i els de demà. El Sant Pare ha definit el naixement de la Comunitat Europea aquell 25 de març de 1957 com una font i una llum d'esperança per als pobles europeus que volen impulsar amb confiança els reptes d'aquest nou camí. El pontífex ha reivindicat en aquest sentit la dimensió humana del projecte europeu. Francesc ha recordat també que els líders dels països fundadors, començant pels mateixos pares fundadors, van apostar per una via de reconciliació després de les dures i cruentes guerres dels anys anteriors a aquell 1957. Recordem la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 i la segona de 1939 a 1945. Ha dit que Europa no és una sèrie de normes per seguir i que no es tracta de defensar unes pretensions o reivindicar-les, sinó que en l'origen de la idea d'Europa hi ha la figura de la responsabilitat de la persona humana. A més d'agrair la presència dels líders europeus, Francesc els ha expressat l'efecte de la Santa Seu per tots els països i per tota l'Europa unida. En aquesta línia ha recordat els antics murs que han fet patir milions de persones en les últimes dècades i que ara, malauradament, rebroten, ha dit, amb les llargues cues d'éssers humans que fugen de les guerres i que demanen acollida a Europa. En definitiva, el papa ha recordat que la pau és més que mai imprescindible per construir l'Europa del futur i ha afegit que aquest futur són els joves. Un record ha tingut també per una encíclica del papa Pau VI, Beat Pau VI, de la qual ara es compleixen també 50 anys, la Populorum Progressio, sobre la necessitat de promoure el desenvolupament dels pobles i que alguns veuen com una nova idea, com si es tractés d'una manera de fer ressorgir l'Església, aquella Església que el Concili Vaticà II volia que fos més a prop del poble i del món, i, per tant, també més a prop d'Europa. De l'Europa de l'esperança i de la seva redefinició, molt amb la mirada per raons d'actualitat posada en aquest discurs, en aquesta audiència del papa als 27 líders europeus, parlem avui amb Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també periodista. Teresa Carreras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Salvador Aragonès. El podem definir com un vaticanista per la seva experiència com a home de periodisme a Roma molts anys per Europa Press. Salvador Aragonès, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, bé.
I també
molta aigua, eh?
Molta aigua, sí, sí. Això,
no,
això és Europa.
He sentit que per Tarragona no plou gaire.
Per Tarragona? Vostè ha estat avui a Tarragona?
No, és que ho he sentit.
Molt bé, molt bé. Bé, penseu, com que vostè és de les comarques del Baix Camp,
això,
pensava que venia de Tarragona.
Això, demana sempre aigua i...
Sí, de vegades...
Aquí en tenim massa, avui.
Aquí en tenim massa. Les prerrogatives, de vegades, Nostre Senyor no sempre ens fa cas com volem, no? Ja ho sabem. I també saludem Alexander Golovin, que és estudiant i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, benvingut.
Hola,
bona tarda, Inés.
Bé, abans d'entrar en el discurs del Papa més en profunditat, els volia preguntar per aquesta trobada, aquest gran Consell Europeu que es fa a Roma, una ciutat que el Papa ha definit com els fonaments, no?, pel seu dret romà històric del que és la nostra civilització. I, per tant, allà se celebren 60 anys d'aquell tractat del qual tenim llums i ombres. Com definirien el moment actual d'Europa, vostès? Si volen una primera aproximació i bé, sense perdre la vista el que ha dit el Papa.
Jo sóc optimista per naturalesa i en relació al tema europeu penso que s'ha de ser... penso que s'ha de tenir unes idees clares del que està passant. Realment, a la gent no li agrada el projecte europeu tal com el tenim ara. Això no vol dir que no li agradi el projecte europeu tal com el van pensar els pares fundadors. I realment sí que ens hem de mobilitzar, perquè si no, ens mobilitzem per fer que el projecte europeu arribi a la base... Doncs no sé què passarà. No vull ser catastrofista.
Potser dona la sensació que ara som tots una miqueta més optimistes, potser que fa un any, o que fa dos anys. No
clar,
sé.
El Salvador diu que ell no.
Salvador Aragonès no ho veu tan clar.
El Salvador diu que ell no. Bé, és difícil perquè els populismes cada vegada es van guanyant terreny. Però hem d'intentar entendre quins eren els valors dels pares fundadors. Avui hi ha hagut un acte a l'Aula Europa, precisament amb l'escriptor Kate Love. Aquest escriptor no ha estat molt... ha estat una mica catastrofista. La gent ha sortit una mica decebuda en el sentit que ell ha dit d'aquí 10 anys ja no existirà la Unió Europea. Sí, no ens hi posem, entre tots... a buscar aquest contacte, que és el que s'ha perdut al llarg d'aquests anys, entre la ciutadania i els governs. I hi ha hagut el passe d'un vídeo, que és molt interessant, que a mi m'agradaria molt que els nostres oients ho poguessin trobar a YouTube, una cosa que es diu Europe Through the Generations, l'Europa a través de les generacions, que explica de quina manera després de la Segona Guerra Mundial va haver-hi tota una sèrie de moviments entre els governs, bàsicament França i Alemanya, etc, per trobar un esquema polític, un model polític perquè ajudés a la gent a sortir-se'n de la situació en què estava Europa. El van trobar. El que passa és que és una cosa que s'ha d'anar renovant, etc. Després en parlem, si voleu, de les quatre pinzellades bàsiques. A mi em sembla que hem de fer un esforç, és a dir, que el Papa ens convida avui en aquesta trobada doncs a resituar-nos i a continuar endavant.
Salvador Aragonès, Alexandre Golovín, si volen, com vulguin, eh? Com veu el projecte europeu, Alexandre, per exemple?
Jo, Europa, la veig en un moment convuls, no?, com hem dit, sacsejada pels moviments populistes de tota Europa, de dreta i d'esquerra, també. Llavors crec que és una bona... la trobada avui a Roma, que va ser, no?, la ciutat que més o menys va donar origen al projecte tal i com el coneixem avui en dia, és una bona manera de redefinir aquest projecte europeu tan necessari. No dic en quin sentit, perquè això al final ho hem de decidir entre tots els que formem part d'aquest projecte. No dic si ha de ser, hem d'avançar cap a un projecte més federalista a nivell europeu, cap a un projecte europeu de dues velocitats, com s'ha parlat aquests dies, però sí que és bo que sigui a través del que sigui o de qui sigui, i en aquest cas el Papa, que ha fet una molt bona acció de convocar tots els líders i poder parlar amb ells i posar el valor europeu i el projecte europeu a debat. Crec que és una molt bona manera, no?, de poder parlar i repensar quin model volem pels propers anys, perquè si no crec que Europa està mancada d'uns ideals, d'un lideratge que porti Europa cap a una determinada... cap a un determinat rumb i cap a un determinat futur.
Doctor Aragonès.
Bueno, anem a veure. Aquí se poden dir moltes coses, però jo diria, centrat en el que se celebra demà, aquest fi de setmana, amb els 60 anys d'Europa, jo diria que Europa se troba en el moment més difícil des de la seva fundació, en aquests moments.
Estic d'acord completament.
Està acosada, com se diu això?
Sí, assetjada.
Assetjada, sí. Per tot arreu. tenia com a amic els Estats Units, i ara sembla que no és, eh? I també està, doncs, allí, té com a enemics ara Rússia i els Estats Units. Abans tenia Rússia amb el suport dels Estats Units, ara els Estats Units sembla que aquest suport, doncs, almenys a nivell de defensa... Què s'ha de fer, llavors? Jo crec que en aquesta cruïlla, en aquesta Europa, jo crec que s'ha de redefinir, com diu tothom, i com diu el Papa també, s'ha de redefinir sobre la base de l'humanisme, sí, però no, suficient, no és suficient dir sobre la base de l'humanisme, perquè això és omplir paraules i lletres i titulars i no sé quantes coses més. Aquest humanisme, avui, a Europa, que és un humanisme bàsicament judeu-cristià i filosòficament grec, diríem, aquest humanisme ha de trobar el seu encaix en el moment actual. I aquest encaix vol dir, ni més ni menys, i donada la presència d'aquests nacionalismes i aquests, diríem, de dretes i d'esquerres, aquests populismes, sí. Doncs en aquests moments es troba en una situació difícil, i per afrontar això hi ha que redefinir Europa, no cap a una destrucció d'Europa, cap a una descompressió d'Europa, sinó tot el contrari, és a dir, creant cada vegada més unitat entre els països europeus, i per tant, deixem-se de històries nacionalistes i tal, de França fonamentalment, i l'acomplexament que ha tingut tradicionalment Alemanya, que és que no vol liderar Europa, encara que aquí he llegit certa premsa que no se n'entén quasi mai, doncs diuen que Alemanya lidera Europa, mentida, lidera l'euro, però l'Europa no.
L'Europa econòmica, el motor.
No s'atreveixen per raons històriques, jo ho entenc, però que, i França doncs té moltes ganes de liderar-la, però a veure, no té tampoc ni massa crítica ni massa política, perquè esgarrifem-nos si guanya la senyora Le Pen. L'euro, Europa, tot se'n va en l'aire, no? I què farà la França soleta allà enmig del món globalitzat, etc. Pues ho tindrà molt, molt difícil, no? Per tant, no, l'única solució és més Europa. I en aquesta Europa no hi creuen, en aquests moments, o no és que no hi creguin, hi creuen poc els ciutadans. Per què? Perquè aquesta és una Europa llunyana, aquesta és una Europa que no està propera als ciutadans, no és una Europa democràtica. És una Europa democràtica dins dels estats, però no en les institucions europees. Per tant, més Europa vol dir que els estats hauran de decidir sobirania. I això ja sé que els hi costarà molt, però és l'única solució, i sobretot passant per França, que cedeixi sobirania i que es deixi d'històries. De la mateixa manera que Alemanya va acceptar eliminar el marco, la moneda, es capta l'euro, doncs d'aquesta manera França ha d'eliminar doncs les seves estratègies internacionals i de seguretat per fer una Europa segura. Ja ha dit Trump que això no els donarà ni un euro més a nivell de defensa. Doncs una Europa més segura, una Europa que tingui un exèrcit propi, una Europa que tingui una política exterior pròpia, així com una banca, doncs, més unitat bancària i també una harmonització fiscal, perquè aquí molts d'euros i tal, però si el fisco en cada trosset de territori tenim una fiscalitat diferent, llavors això no arribem enlloc.
Bé,
perdoneu, per refar.
No, tranquil, molt interessant.
Sí, venia ara de la pluja i una mica pressionat.
Són 8:15. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb els periodistes Salvador Aragonès i Teresa Carreras i amb el membre de Catalans Lliures, Alexander Golovin. Si els sembla, escoltem alguns fragments del que ha dit el Papa aquesta tarda, per exemple, quan ha comentat que la Unió no pot quedar-se en el record, sinó que sobretot ha de ser un acte present per afrontar el futur.
Occorre immedesimarsi nelle sfide di allora per affrontare quelle dell'oggi e del domani.
Cal identificar els desafiaments del passat per afrontar les d'avui i les de demà. Amb les seves explicacions, la Bíblia ofereix un mètode pedagògic fonamental. No es pot comprendre el temps que vivim sense el passat, entès no pas com una sèrie de fets llunyans, sinó com la saba vital que omple el present.
Com la linfa vitale que irrora el present.
El Sant Pare definia el naixement de la comunitat europea aquell 25 de març de 1957 com una font i una llum d'esperança per als pobles, i alhora reivindicava aquella ruta, aquell esperit de reconciliació que els pares fundadors van impulsar després d'aquells anys convulsos de guerres abans del 1957. Europa no és una sèrie de normes per seguir, no pas un escrit de protocols per seguir. És una vida, una manera de concebre l'home a partir de la seva dignitat transcendent i inalienable, i no només com un conjunt de drets per defensar o unes pretensions per reivindicar.
Com un insieme de diritti da defendere o di pretese da rivendicare.
En l'origen de la idea d'Europa hi ha la figura de la responsabilitat de la persona humana amb el seu ferment de fraternitat evangèlica, amb la seva voluntat de veritat i de justícia amarada d'una experiència mil·lenària. I Francesc ha recordat també els antics murs que han fet patir milions de persones en les últimes dècades i que ara, malauradament, rebroten amb llargues cues d'éssers humans, ha afegit, que fugen de les guerres i que demanen acollida a Europa. Bé, ens ha semblat que aquest extracte podria ser interessant. També recuperant l'esperit de la Populorum Progressio, una encíclica potser ara poc promocionada, però molt important, d'ara fa 50 anys, de Pau VI. L'ha recordada perquè precisament aquests dies es compleixen 50 anys de la publicació d'aquella encíclica. Potser el doctor Aragonès era a Roma, no? Quan es va publicar... No, encara no, encara no. Massa... No el vull fer... No és tan gran, és veritat.
No és tan gran.
Però sí que va viure una mica el que va ser la interpretació d'aquell...
El vaig viure aquí a Espanya, sí.
Sí, bé.
No els hi va agradar gaire.
No, clar, perquè era una encíclica molt social i molt de l'Església que s'acostava al món, no? Aquest esperit del Concili Vaticà II. Però vaja, del que ha dit el Papa, què destacaria del que hem pogut sentir ara, perquè estem en poca diferència, en diferit, però per poc, perquè ha estat fa encara no una hora.
Sí, bueno, jo primer de tot m'agradaria destacar dues coses. La primera és que parli dels joves, no? Perquè això m'afecta personalment i per tant ho agraeixo. Però, i en segon lloc, crec que és, ho hem escoltat ara i m'agradaria tornar a repetir-ho, això que ha dit, que Europa no és una sèrie de normes per seguir, no? No és un escrit de protocols tampoc per seguir, sinó que és una vida, una manera de concebre l'home a partir de la seva dignitat. Jo crec que això és molt important perquè a vegades quan parlem sobre l'Europa, els valors europeus, sobre la Unió Europea, el projecte europeu, ara que està tan de moda parlar arran de tot el que hem parlat al principi de la tertúlia, a vegades es confon Europa amb Unió Europea i projecte europeu, no? I jo crec que una cosa són els valors europeus, que crec que la majoria de nosaltres això ja estarem a favor i els volem promoure i els acceptem i creiem que són vitals per les societats modernes, però una altra cosa és ja parlar de la Unió Europea com a tal, com a organització política, que crec, com molt bé ha dit el Salvador Aragonès, té unes mancances enormes avui en dia. És una unió política que té grans mancances, per no dir que és un projecte polític poc democràtic, per no dir que no és democràtic. És a dir, una democràcia es basa en que el poble, el poder d'aquest projecte polític, el poder per fer lleis, per canviar la legislació, emana del poble. Això a la Unió Europea no passa. És a dir, els pobles de la Unió Europea no voten els seus representants, no voten les persones que legislen i que canvien, per tant, la seva vida. Per tant,
voten en els seus estats, però després són els estats mateixos els que primen.
I l'única institució que emana de la votació i del sufragi popular és el Parlament Europeu, una institució que gairebé no té cap poder i no té poder per legislar.
També per tant, en té una mica més que fa uns anys.
Simplement pot bloquejar alguna legislació, però per tant molt poc. Per tant, jo crec que o hem d'avançar a democratitzar la Unió Europea o en si, com a projecte, no té gaire sentit.
Jo crec que aquest allunyament que hi ha del ciutadà a Europa, precisament ve d'aquí, és dir, el ciutadà, quan diuen d'Europa, ho veu una cosa lluny, i veu una cosa inassequible, també, no? A través dels lobbies, a la millor pots aconseguir alguna coseta, però el ciutadà mig, el lobby, és que no és res, no? Uh-huh. I llavors els eurodiputats els veiem com allà, no són propers al poble. Algú ha vist algun eurodiputat per aquí, doncs, intervenint a la televisió, fent comentaris, defensant Europa, no sé, tant. No els veiem per enlloc.
N'hi ha alguns. El Jordi Soler, alguns sí.
Són llunyans. Bueno,
sí.
T'entendrà que és d'eurodiputat, perquè si no te n'enteres.
I se'n recorden vostès quan es deia que el Parlament Europeu era una mica pels jubilats, pels polítics jubilats.
Polítics jubilats i tot això. I llavors, i portes corredisses i totes aquestes coses.
A mi...
Sí,
perdona, perdona.
Sí, Teresa Carreras, sí. Endavant. No, vagin parlant, tranquil·lament.
Sí, no, a mi m'ha agradat una, que el papa ha fet referència a entendre el passat per anar al futur. Perquè si no ho entenem, és a dir, el projecte europeu, quan va néixer, després de la Segona Guerra Mundial, estava molt lligat amb les classes populars i amb la gent. I la gent, això ho s'explica en aquest vídeo, Europa a través de les generacions, fet sobre un llibre de la senyora Victòria Martín de la Torre, molt interessant, estava lligada a Europa amb els ciutadans. I els ciutadans sabien que s'estava construint un model que era un model global. També els Estats Units van posar diners al principi perquè Europa fos un actor més dintre del món global. El que passa que després la Unió Europea s'ha anat tancant, estic d'acord amb el que deia l'Alexander, que realment s'ha anat tancant i ens hem convertit tots, jo per la meva part de quan estava allà, doncs 10 anys, informant, no? Doncs potser no ho vam saber veure, aquest tecnocratisme en el qual es va convertir la Unió Europea. Molts diners, masses diners, mal repartits, això ha fet mal al propi projecte europeu. Però jo el que sí que crec és que hauríem de tornar a anar a les arrels i canviar una cosa important, que és que abans dèiem, no, hem de veure quina és la nostra història per trobar un relat únic sobre Europa. No, jo crec que hem de veure... Quants relats hi havia abans? Perquè n'hi havia molts, no n'hi ha només un, mai, de la història. I veure cap on nosaltres anem. Jo, si em permets, després vull fer referència...
Sí, al premi Cassià Maria Just, però sí. Esperis un momentet, perquè recordarem la pregunta del dia, que també la tenim, perfecte. I avui no l'hem dit encara. Quin paper tindrà el papa Francesc en la redefinició del projecte europeu? Pregunta que trobeu a radioestel.cat. Esteu, podem participar, i de fet ja esteu participant des de les 8 del matí. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, decisiu, si els països segueixen la crida a posar la persona en el centre. Segona opció, important, si s'acullen els 180.000 refugiats acordats el 2015. O tercera opció, poc rellevant, perquè no li faran cas. De moment, malauradament, aquesta última opció guanya. No li faran cas al papa, no sé si amb el pas del programa o en les properes hores, perquè ja sabeu que podeu votar, en el cas dels divendres, també durant el cap de setmana. Quin paper tindrà el papa Francesc en la redefinició del projecte europeu? A radioestel.cat trobareu aquesta pregunta i les possibles respostes. També ens podeu enviar, com sempre, ens agrada rebre els vostres comentaris directes. 60% poc rellevant, 30% decisiu si els països segueixen la crida a posar la persona en el centre, 10% important si s'acollen els refugiats. Per cert, el papa ha recordat llargues cues de persones desesperades, ha tornat a dir-ho, ha interpel·lat molt clarament, potser no ho ha dit tan directament com altres vegades, però ha interpel·lat els líders europeus a acollir els refugiats. Bé, senyors, sobre...
Hi ha líders europeus que es neguen absolutament a acollir qualsevol refugiat.
Doncs això és...
Anem a veure una cosa... Els refugiats que han vingut aquí, que seran uns 3 milions, o que esperen venir aquí, seran 3-4 milions, no? Uh-huh. En comparat amb el que és la població europea...
No. I comparats sí, als no que va ningú. Tenir... Europa va tenir 18 milions de desplaçats interns després de la Segona Guerra Mundial, i se n'han
sortit. O sigui, que Europa, en aquests moments, està anquilosada a la defensiva, uh-huh. No és capaç de gestionar aquesta massa de gent... Massa, tampoc és tan gran. Sobre 300 milions, això no és ni l'1%, no?
Sí.
O sigui, no és capaç de gestionar això quan, per exemple, en altres estats això es gestiona perfectament i no causa cap caos i tal. Una altra cosa que volia dir és que, anem a veure, i tornant amb el que deia la Teresa Carreras, que és optimista, jo també ho soc optimista. Per què? Perquè Europa va néixer precisament per posar final a les guerres mundials del segle passat i dels segles anteriors. La guerra dels 30 anys, la guerra dels 100 anys...
Efectivament.
Sempre han estat guerres que han tingut com a centre Alemanya i França, no? Llavors, doncs, bueno, veiem si es posen d'acord Alemanya i França, però més que Alemanya i França, fem Europa. És a dir, agafem els països doncs, que també estan dins el continent i que tenen la mateixa cultura, el mateix humanisme i tot, no? Va dir una cosa el papa Francesc l'any passat quan li van donar el premi Carlomany.
Efectivament, sí. Que el va recollir el Vaticà mateix.
Sí.
Però va dir,
escolteu, és que vosaltres no hi creieu en Europa. Perquè aquí no neix ningú.
No, és que el papa ha donat dues lliçons l'any davant del Consell Europeu el 14, l'any 2014, i en el Premi Carlemany.
Maig del 2016, o sigui, sí, sí. Que ni fa un any, això.
Sí,
o sigui, sí. Escolteu, és que vosaltres no neix ningú. Com voleu anar endavant així? I, a més, no solament no neix ningú, sinó que no voleu ni els immigrants. O sigui, llavors, on teneu pel món?
Va ser una clara i dura interpel·lació.
És, que és duríssim, això, perquè... És dir, on teneu?
Pues, jo crec que el Papa, en les dues ocasions que ha tingut i avui, ha posat davant el propi mirall els polítics, els europeistes, els que lideren, si és que lidera algú, que jo també penso...
No hi ha lideratge.
Gent, no hi ha lideratge. Amb això estic d'acord amb el que deia l'Alexander. Doncs que realment els hi ha demanat responsabilitats d'estar al front d'un projecte europeu i que realment sigui un projecte europeu que ajudi a la gent. Jo volia comentar, en el memorial, el sisè memorial que sia just...
Que es lliurava dilluns passat a Barcelona.
Que es lliurava dilluns passat en
que
el...
Que sia Maria Just.
Sí, que sia Maria
que sia Just.
Sí. Els monjos de Montserrat...
Li diuen aquí...
Li diuen que sia Just, però els monjos posen el nom de Maria per Maria tradició.
Perquè és la mare de Déu.
Sí. No?
Doncs que sia Maria Just, no?
Cap problema.
No, perdona, eh?
No.
A veure, per trencar una mica.
No era l'important, ara, això,
en
no?
En el dominicà Jean-Jacques Perennès, que és un home que ha estat tota la vida treballant per la creació del diàleg entre l'islam i el cristianisme. I aleshores va ser molt
interessant... Dominicà és de Santo Domingo.
Dominic, sí, és igual. Sí, sí.
No, un dominic.
Ah, dominic.
Dominic, de Sant Domènec de Guzmán.
Ah,
eh?
Un frare dominic.
Frare dominic, sí, sí.
Jo he dit dominicà.
No tenia molt clar que era dominic.
Que tu ets un...
No es preocupi.
Un entès. No, jo ho he pensat abans.
Es parla també del carisma dominicà, referint-nos als dominics, però vaja, és igual. Sí.
Jo vaig allà...
Molt importants a Europa, per cert, eh?
Sí, allà li van dir un parell de vegades, per això ho he dit simplement, encara que he pensat, com li diré... I em va agradar molt perquè ell va dir, diu, ell va venir aquí a rebre el premi i va fer un discurs molt interessant. I a mi em va agradar una frase, que la tinc aquí escrita, i ell va dir, diu, per mi, creient i religiós, existeix la certesa de que per Déu la pluralitat i la diversitat de les seves criatures és una riquesa. És una riquesa. I aleshores nosaltres, els europeistes abans, durant molt de temps hem pensat que hi ha d'haver-hi una història comuna per crear una narrativa comuna. I a mi em sembla que no, que realment potser amb això ens hem equivocat i hem d'anar a buscar una història plural, perquè realment Europa ha estat molt tancada en si mateixa, el tema amb l'islam, amb la gent que venen d'altres procedències, doncs ja tenim els resultats aquí mateix, i per tant a mi em sembla que realment hem de fer un esforç, perquè com deia el Dominic Jean-Jacques Perennès, en lloc de parlar de diàleg, parlem de punts de trobada. Parlem de punts de trobada entre la gent de la societat. Em sembla que Europa, si s'hagués fonamentat una mica amb aquestes trobades, i amb... sí, amb diàleg també, però si no et trobes, no pots dialogar només, entens? Em sembla que hagués anat tot molt millor.
Sí, arran d'això del diàleg que ha d'haver entre diverses religions, i sobretot, com deia el Salvador, de tots dels immigrants i els refugiats que estan venint a Europa, sí que és veritat que 3 milions, o 4, o els que siguin, comparats amb els milions i milions que som a Europa, no són res... Però jo crec que és més complex que això, perquè al final aquesta gent no és alemanys que migren a França, que al final tothom té les seves diferències, no? I per això hi ha les nacionalitats, però són gent molt semblant. En canvi, tota aquesta gent que ve de cultures molt diferents a les nostres, que molts dels valors que nosaltres tenim aquí a Europa i que en fem bandera no comparteixen, i per tant jo crec que un dels problemes que estem tenint a Europa des a partir dels anys 50-60, quan va començar a venir més immigració massiva, sobretot d'aquests països de diverses religions i de diverses cultures, és que nosaltres defensem uns valors i els volem aplicar a tota aquesta gent nova que ve, però cada cop més d'aquesta gent no defensa o no veu com seus aquests valors, no? La llibertat, la laïcitat... els valors europeus en general, diguem-ne. Uh-huh. Per tant, crec que és un problema que hem d'encarar i no es tracta simplement d'acollir refugiats, sinó es tracta de que s'integrin, no? Crec que no és tan important quants acollim, sinó que aquests que acollim estiguin ben integrats i es vegin i es notin com que formen part del projecte europeu.
Parlar de la integració és tot un altre programa o dos o tres...
I tant, un apunt li faria l'estimat aquí, Alexander. Home, la laïcitat no és un valor europeu.
No. Bé, tampoc hem
és
de...
És un instrument per acollir per la diversitat, no?
I tant,
no?
I tant.
Si s'entén laïcitat, diríem,
per mi
eliminació
sí.
De tot...
No, seria laïcisme, això. Laïcitat seria la laïcitat ben entesa bueno, de la neutralitat.
Sempre,
no?
Jo preferia no parlar d'aquest tema, perquè llavors no parlar... No dir laïcitat, perquè llavors sempre se superposen coses...
Es poden confondre.
La religió, tot, religió està inclosa en el fet europeu.
La pluralitat religiosa, efectivament,
clar,
sí.
Per tant,
clar, el que passa és que també va haver-hi tota una època en què es parlava doncs, de la tradició cristiana europea, etcètera, etcètera.
I judeocristiana, sí, sí.
I judeocristiana, etcètera, perquè els pares fundadors...
Ho eren.
Ho eren. Però això no vol dir que el projecte europeu hagués de ser excloent en relació
no.
A les altres religions.
No, en absolut.
Això, persones com aquest Dominic, que s'ha dedicat tants anys a intentar doncs, de posar en solfa el diàleg amb l'islam, doncs penso que és molt important. L'islam té altres problemes, que no té la separació entre església i estat, i per tant ja és molt difícil. I per aquí, per mi,
bé, hi ha un... sobre les migracions diria una altra
sí, breument...
cosa. Una altra cosa, inclús. No? En aquest moment, en el món, l'any 2016, hi va haver-hi 68 milions... de migrants.
A tot el món, que, anaven el món. Que van anar d'un país a l'altre l'any passat.
Tot el món. Amèrica, sí, sí. Els que anaven del sud al nord, els que anaven del sud al sud...
Entenent migració per necessitat, eh?
No, no, per necessitat, és a dir, per gent que doncs, la passava molt malament al seu país, per guerres, també refugiats, o sigui, tota classe de migració. 67 milions. La font és l'ACNUR. Eh?
Sí, sí, no s'equivoca. Font gaire. Ben oficial.
Llavors, doncs, digui, home, 74 milions, 4 en venen a Europa... que són musulmans. Bueno, escolti'm, què hi farem, no?
No, per això et dic que la integració s'ha de veure com es fa. I si
no
es viurem, fa bé...
Europa no pot viure sense immigrants.
Clar, és
ni
que Europa no pot viure tancada amb
Catalunya,
si mateixa. No pot viure tancada amb si mateixa.
No tenim prou massa crítica.
Però... Senyor Aragonès, el que hi farem potser no l'hauríem de dir, no? Perquè els que vinguin musulmans, cap problema. Que vinguin no creients, cap problema. Si
sí,
venen,
sí.
Si venen i són integrats i són
sí,
acollits,
sí, sí.
I s'adapten també, no?
Ara hem de respectar
les lleis, això sí.
Han de respectar les lleis
i el tipus de convivència que tenim aquí. Clar, perquè si un ve aquí... llavors seríem una altra vegada la reconquista hauríem de fer, no?
Clar.
I això no estem... Són èpoques,
aquest és el punt principal, no? Aconseguir que aquesta gent s'integri i doncs, comparteixi doncs, els nostres valors, com hem parlat abans.
I que nosaltres els mirem d'una altra manera, perquè jo crec que si no hi ha aquesta trobada, aquest acceptar l'altre, és quan això no es farà mai, perquè ells no vindran aquí a integrar-se només acceptar el nostre, si nosaltres no els acceptem amb ells.
Clar, també hem de respectar, evidentment, que un musulmà pugui practicar la seva creença aquí, o un jueu, o un budista, i evidentment un cristià, un catòlic,
i
també
no
pot exigir...
I no confondre, com alguns fan, l'islamisme amb el jihadisme i amb el terrorisme i totes
no.
Aquestes històries.
L'islam és una cosa, el terrorisme no té res a veure.
A més, aquí
hem tingut un atemptat a Londres
no
aquesta setmana.
No venen només islàmics, sinó que venen també gent d'Àfrica, molts.
I venen molta gent musulmana en pau, vull dir que no tots els musulmans
sí,
són,
efectivament.
Són terroristes.
Senyors, ens queda recordar una altra frase que ha dit el papa ha avisat als líders europeus que la Unió Europea té el risc de morir sense ideals i que cada organisme es perd el sentit del seu camí que perd aquest mirar cap endavant i pot patir primer una involució i al final té el risc, com dèiem, de morir.
Bé, això és evident, també.
És evident, sí.
És evident.
Senyors, m'agradaria acabar amb una notícia d'última hora que hem conegut aquesta mateixa tarda, i és que Unió Democràtica de Catalunya es dissol definitivament.
Sí.
Ramon Espadaler ha acatat avui l'acte d'inici del procés de liquidació del partit dictat pel jutjat mercantil número 4 de Barcelona al marc del procés concursal
llàstima.
Iniciat, com saben vostès, pels deutes que tenia.
Una mala gestió, llàstima.
Un referent de la democràcia cristiana europea a
tant,
Catalunya,
tant.
En aquest cas, no?
I tant, i tant. Jo els havia vist moltes vegades, el senyor Duran Lleida, Brussel·les, en fi...
Ve una notícia que evidentment...
Això no té... No, vamos, jo crec que això no treu el fet de que doncs, Duran Lleida sigui un gran europeista,
no,
un gran
no,
polític.
No, no,
no, naturalment,
no,
i l'aportació
no,
de...
No té precisament per això ho dic, que estava allà.
Es pot reubicar
la gestió
aquesta...
econòmica, doncs, és molt lamentable.
La gestió econòmica
ha
sigut lamentable.
Sí. Home, a mi m'agradaria que expliquessin, no?, que fessin alguna auditoria del deute
sí.
Que tenen i on
ja,
s'han gastat els diners.
Està fet, eh?
16 milions en què se'ls han gastat.
Això està a l'auditoria.
La xifra del deute és més de 22 milions d'euros.
Ah, doncs
encara més. Però vaja, que en tot cas sí que és una cosa que s'hauria d'aclarir, però en tot cas si un partit com Unió, que no té ara representació institucional, a banda d'alguns ajuntaments on encara hi és...
Un moment, l'altre partit més endeutat de Catalunya...
Sí?
és Iniciativa per Catalunya.
Sí, que va, si no canviem, van pel mateix camí.
No, no, és que és igual. Sí, sí. És
bé, ara entrarà en aquest nou
no
partit.
No podrà mai... Comuns,
no, per això entra, no.
No podrà mai pagar el seu deute.
Sí.
El mateix que Convergència Democràtica. No podrà mai pagar el seu deute. Bueno, aquesta s'ha dissolt, però vull dir, el deute està aquí, eh?
Sí, sí.
Està allí, encara, no?
És una mica...
Tant, hem d'anar a una Europa diferent, més
sí
transparent.
Sens dubte. Tornem a la síntesi final, senyors. Ho hem de deixar aquí, tot recordant que avui hem parlat molt del Papa i també d'aquest aniversari. Esperem que sigui una reunió operativa també la que facin demà a Roma els líders europeus.
Bueno, i Europa ha de donar un cop de timó.
Doncs endavant.
S'ha acabat. Va dir el Tarradellas aquí, un cop de timó, perquè si no, no...
Hi haurà una declaració si no, no institucional.
Sí, sí, sí. I estem,
I esperem
estem amb el risc de morir,
més,
com ha dit el Papa. Sí, sí.
I esperem que alguna cosa més. És a dir, que la gent al carrer ho visqui.
Esperem les eleccions de França
i
d'Alemanya.
I d'Alemanya.
Aquestes sí, sí, seran claus.
Entre abril i setembre.
S'ha de donar un cop de timó.
Gràcies, Salvador Agonès, Teresa Carreras i Alexandre Golovín. Bona nit, bon cap de setmana i gràcies per haver vingut avui a parlar d'Europa.
Bona setmana a tothom.
Bona nit.
A banda de la pregunta d'avui, que ara us recordarem com està, us anunciem la de dilluns. Veieu bé que s'hagi inclòs la partida del referèndum en els pressupostos de Catalunya? Podeu opinar des d'aquest cap de setmana a radioestel.cat i també podeu seguir opinant en aquest cap de setmana a la pregunta d'avui. Quin paper tindrà el Papa Francesc en la redefinició del projecte europeu? Arribem a les 8, us deixem amb el reportatge i la veu dels animals. Seguiu a Radio